Mecioterra, amb Jordi Puig.
Què tal? Això és Meteotaula i és Meteoterra. I si hi ha Meteoterra, Jordi Puig ens acompanya, però avui des de la distància, des de Catalunya Ràdio Girona. Jordi, com estàs?
Hola, molt bé. Moltes gràcies per deixar-me estar aquí a prop de casa.
Molt bé. I tenim el Pep Lluís Blázquez en l'assistència tècnica des de Catalunya Ràdio Girona. Avui ens parles d'espigalls, uns espigalls... Bé, són una delícia, els espigalls, oi, Jordi?
Sí, de fet, totes les cols són genials, però segurament aquestes cols que no tenen cap, que no tenen la pilota interior, sinó que ens mengem els brots, són una de les grans oblidades de la cuina catalana i del món rural. I són cols resistents, que aguanten el fred, que tenen unes aptituds nutricionals molt interessants i que segurament, doncs, això han passat desapercebudes o han anat perdent importància perquè necessiten unes coccions importants, unes coccions llargues, i segurament també perquè han entrat noves varietats, per exemple, les cales, aquestes cols estrangeres que venen sobretot dels països anglosaxons, que han anat desplaçant totes aquestes cols de fulla, aquestes cols borrugades, aquestes cols d'hivern, que eren les fonts sobretot de vitamina C que tenien, doncs, la pagesia per passar aquests llargs hiverns en què escassejaven, doncs, tots aquests nutrients més bàsics, i que aquestes cols de fulla, aquestes cols contundents, els aportaven, diguem.
Per parlar-ne, tenim la Montse Mercè, que és productora d'espigalls i membre de l'Associació d'Espigalls del Garraf. Montse, com estàs?
Hola, molt bé.
Perfecte. I dins del Garraf, o bé, pel que fa a la comarca del Garraf, hi ha una clara responsabilitat del que és el Parc a Taula de la Diputació de Barcelona, i el seu responsable ens acompanya, el Xavier Roget. Com estàs, Xavier?
Doncs molt content d'estar aquí i agraït. Moltes gràcies, bona tarda.
I nosaltres també. Ho deia el Jordi. Aviam, és de justícia. És de justícia i Jordi, amb tota aquesta magistral descripció, introducció que ens has fet, jo crec que hi ha un element potser que juga una miqueta a favor dels espigalls o d'altres cols, i és que antigament, bé, amb bullint i bullint i bullint i bullint, ho havies d'estovar tot plegat, però avui en dia, sobretot més a la restauració que a casa, doncs hi ha tecnologia, hi ha maquinetes, hi ha sistemes, doncs, que això ho fan més fàcil, no?
Sí, sí, i de fet segurament la Montse ens ho explicarà molt millor que no pas jo, però són cols que poden ser menjades fins i tot en cru, d'acord? És a dir, no hem d'associar-les només amb coccions llargues, amb el velletó o el trinxat de la Cerdanya, que aquí a la Terra Baixa es diu més aviat velletó, sinó que també poden formar part de plats més frescos, més crus. Evidentment, ja no parlo d'aquests batuts moderns que extreuen els sucs gàstrics de tots aquests vegetals, diguem-ho així. Però bé, jo, Montse, et volia preguntar això. Realment, a part del cultiu, que ja en parlarem, aquest gust, aquesta manera de processar-les així amb cru, amb cuit, com ens ho podries descriure, això? Hi ha algun plat que hagueu innovat en aquest sentit?
A veure, antigament és veritat que tenien que bullir més, però passa que com els pagesos sempre han volgut innovar i sempre han volgut evolucionar i sempre han anat en busca de l'espigall perfecte, no? I durant 7 anys hem estat juntament amb la Fundació Miquel Agustí i el Parc a Taula i Nou de Garraf, hem mirat de seleccionar aquestes llavors i que hem arribat a un punt òptim. Això vol dir que té un retallat preciós, un color magnífic, una textura suau i carnosa, i a més és dolça. Antigament la col no era, en si aquesta col era una mica amargantosa, i avui en dia és dolça. Llavors, penso una cosa, que al principi, el que és setembre, octubre i novembre, potser sí que si tu vols tindre una cursió una mica més llarga, si tu la vols molt tova, l'has de fer, però si vols una mica al dente, en 12 minuts, 10-12 minuts estan cuits.
Caram.
Però un cop ha passat el fred, que és desembre, gener i febrer, pensa que en 10 minuts tots estan cuits, i bons, i mantecosos, i boníssims, i ho pots fer a imaginació al poder, perquè és que l'espigall ho pots casar amb tot. Ho pots casar amb llegum, ho pots casar amb peix, amb carn, amb altres verdures, i simplement també fins la flor la pots menjar. Ara pensa que ja tenim flors d'espigall, i aquesta flor és boníssima per posar a sobre de qualsevol plat que a tu t'agradi.
Ui, això pinta molt bé.
I tant, i tant.
Xavier, des de la Diputació i el Parc a Taula, el Garraf és una comarca, jo diria, mig camí de tot, i una miqueta oblidada, en molts sentits. El que deu costar és, sobretot, això, posar en valor aquests productes autòctons, etc., que, a més, bé, millor impossible, al costat de casa, al costat de qualsevol punt de Catalunya. Deuen sortir espigalls, m'imagino, Jordi, a d'altres indrets de Catalunya, com no pot ser d'una altra manera, però en aquest cas...
Com els del Garraf Cap.
Clar.
Home, que ho dubtes.
No, mai.
Des del Parc a Taula, què hi trobarem en el Garraf? Quines iniciatives de la gent que cuida la gastronomia del Garraf i, en aquest cas, els espigalls trobarem?
Sí, el Parc a Taula és un programa que va néixer des de la Gerència d'Espais Naturals, que gestiona aquesta xarxa d'espais naturals dels territoris de Barcelona, la província de Barcelona, no només en el Parc del Garraf, en la resta dels 12 parcs que gestionem, i va néixer no solament amb la voluntat, com aquí ara en parlem, de promoure aquesta recuperació de varietats agrícoles, sinó amb una visió absolutament holística i transversal. Si podem i si volem, i és el nostre objectiu, millorar la biodiversitat d'aquests territoris, treballar per a la prevenció d'incendis forestals en un territori d'una vocació, evidentment, mediterrània, vam pensar fa 20 anys que havíem de treballar no només de la mà dels pagesos, sinó per la recuperació d'aquests espais. Treballar des de la nostra capacitat de gestió amb mantenir aquests espais oberts i no tancats era fonamental des de molts de punts de vista.
Que no fos una mica una reserva gairebé índia per no ser ben bé quina mena de gaudi de les àrees urbanes, sinó que la vida, al final...
Aquests territoris, normalment, això passa en tota la Mediterrània. Són territoris molt humanitzats, són territoris culturals, on l'home ja ha conviscut durant mil·lennis, hauria de dir, i, per tant, no podem pretendre fer reserves, com tu deies abans, absolutament tancades, sinó que hem de mantenir aquest equilibri entre la conservació d'aquest patrimoni natural, que és fonamental, és la nostra visió bàsica, però també cultural, i també per un ús social responsable, i també per desenvolupar un model econòmic sostenible, com es diu avui dia, no? Tot això, si ho posem juny, ens dona com a resultat treballar pels espigalls. És un exemple més. I, per tant, ho havíem de fer intentant promoure, per un costat, que es generés una associació de productors d'espigalls, perquè un dels problemes fonamentals que tenim, ara que hem fet aquest treball conjunt molt interessant, aquesta recerca amb la Fundació Miquel Agustí al costat de Nou de Garraf i amb els pagesos per descomptat, havíem d'obtenir aquesta varietat de col, però homologada, unificada, amb un criteri. En el seu moment, fa molts anys que vam engegar aquest projecte, evidentment, i quedaven molt pocs pagesos que ho produïssin. Aquí a la Montse, que ens acompanya, era un exemple, però evidentment no hi havia una homologació de planta de manera anual, sinó que una creixia llarga, l'altra curta, l'altra ampla, una més o menys amarga, l'altra més o menys dolça, i per tant havíem de treballar en això. Però allò que més ens preocupa, per exemple, en el cas del Garraf, concretament, que va ser en aquest l'exemple que avui n'estem parlant, era que havia de ser una varietat d'hivern, perquè l'estiu allà fa molta calor, és molt dur, hi ha poc recurs hídric, i per tant ens interessava molt una varietat d'hivern. Però el problema més fonamental, havíem de generar, havíem de promoure una varietat que entrés en el mercat, que entrés en el consum, I que això generés a la seva vegada una cosa que encara ens interessa més, que és l'espècie que més està en perill d'extinció, és a dir, el pagès.
Mm-hmm. Això, Jordi,
sí.
Oi que són unes paraules absolutament paral·leles a les del Marc Castellnou després de l'incendi de la Ribera d'Ebre, del Baix Segrià? Fixa't, és a dir, fa 20 anys la Diputació de Barcelona ja deia no, escolta'm, hem de llaurar el territori perquè la millor manera de preservar-ho doncs és... Doncs això, qui el llaura, cuidar el pagès, cuidar el ramader...
Sí, no. De fet, quan sentia parlar-te, Xavier, pensava és que els incendis, que segurament el Garraf, doncs això, els últims anys n'ha patit i segurament coincideixen amb l'inici d'aquestes polítiques...
Del 86, especialment.
Exacte, aquell que va ser molt important, el del 86. Doncs aquestes polítiques holístiques globals són les que realment poden aturar aquests grans incendis i realment generar un ecosistema vic, biodivers, complex, i que realment... pugui ser resilient amb totes aquestes anomalies climàtiques que acaben condicionant aquesta erosió genètica brutal. Per tant, quan et sentia pensava, sí, així s'ha de treballar, és la manera.
Senyor.
I sobretot, doncs això, afavorint el sector primari, que és la clau i, entre cometes, la manera, sent egoistes, barata de gestionar tots aquests territoris que s'ha fet doncs, de manera secular i que penso que sí, que és la línia i que us felicito per la feina que esteu fent.
Montse.
No, de que, a veure, si es llauren les terres també és un tallafoc.
Oh, clar.
I després de que són pulmons del món global.
No, al final...
I de que, per exemple, si tu treballes, a més, doncs, alimentació a la població. Vull dir que en si penso que som una bona aposta. A la gent.
Sí. Absolutament. I és el que dèiem, ho deia el Xavier, el món mediterrani està humanitzat des de temps seculars. I en aquest sentit, bé, compaginar aquesta humanització amb la conservació de la biodiversitat resulta fonamental.
Jo, perdoneu, us volia llançar una pregunta perquè la gent sigui una mica conscient. Quants productors sou? Esteu organitzats en alguna xarxa? Ho dic perquè moltes vegades és la pregunta que ens fa tothom, no? On podem comprar aquests espigalls? On els podem aconseguir? I quanta gent hi ha darrere de tot aquest projecte? Perquè penso que això, al final estem parlant de persones i és molt, molt interessant saber quan sou.
És un peix que es mossega la cua, Jordi. Mireu, quan abans parlava d'aquesta visió molt àmplia de...
Xavier, necessitaré una resposta d'un minut.
Un minut?
Sí, que ens anem esgotant.
Doncs dir-vos que actualment hi ha al voltant d'uns 8 productors d'espigalls. Això encara és molt poc, n'hem d'aconseguir molts més. Però per fer això hem de posar l'espigall en el consum. I per això des de Parc a Taula fem àpats temàtics amb les escoles de cuina. I hem treballat amb el Gremi de Restauradors de Vilanova i de Sitges perquè l'introdueixin en els restaurants. Però alhora treballem amb la Fundació Miranda, que porten cavalls amb llibertat per pasturar aquells terrenys. Però alhora treballem amb la Fundació Alícia...
Aquestes imatges les he donat i olta la notícia.
Però alhora treballem amb la Fundació Alícia per proposar el benestar de les persones a través també de l'alimentació. I portarem els espigalls aquest any a les escoles de Sant Pere de Ribes. És a dir, tot això no es fa només amb una acció.
Perdona, a les escoles vols dir dels nens?
A les escoles dels nens.
Molt
perquè
bé.
Ho introdueixin els espigalls en els seus horts escolars i acabin amb un cercle tancat en els menjadors escolars.
M'agrada.
Si no fem tot això, i tot i així serà difícil, finalment el que demanarem és la complicitat del consumidor perquè sàpiga que quan està consumint un espigall no solament està menjant una verdura d'alta qualitat i de proximitat, no solament està afavorint el seu benestar perquè, com deia abans en Jordi, està comprovat la quantitat d'antioxidants que té aquesta col, sinó que a més està ajudant en el territori, està ajudant a la biodiversitat, està ajudant en moltes i moltes
escalfament
i moltes coses.
Global, etc.
Està ajudant a l'escalfament global, els objectius del moviment sostenible, a que es previngui els incendis forestals. És a dir, entre tots ho farem possible.
Mm-hmm. I si volen anar a comprar-lo avui, als nous mercats,
En els mercats,
en els mercats, els pagesos...
Els mercats de proximitat,
sí, mercats de proximitat, tant el de Vilanova com el de Sitges, com el de Cubells, el de Sant Pere de Ribes, tots aquests mercats,
tenen
els pagesos
espigalls.
Porten espigalls.
Molt bé, molt bé.
Escolteu, doncs, queda dit, ens hem menjat el temps, jo crec que el punt i final de la Montse, deixant clar a on ho trobarem, i amb aquesta visió que bé, que coincidiu tots, no? Aquesta visió coincidim tots, que només ens podem salvar d'una manera clara si volem doncs, tirar endavant el territori. Xavier Roget, responsable del Parc a Taula, a la Diputació de Barcelona, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Montse Mercè, productora d'Espigalls i membre de l'Associació Espigalls del Garraf, pagesa de quina població?
De Vilanova i la Geltrú.
De Vilanova i la Geltrú.
I moltes gràcies per convidar-me.
A tu. Jordi, hi tornem?
I tant, i tant.
Perfecte.
Moltes gràcies.
Gràcies, adéu-siau.
El concurs.
Quants productors fan la col brutonera o d'espigalls al Garraf? El premi a aquest lot magnífic de torrons i mels alemany, amb pots de mel gourmet, un d'oli mel, diversos de mels clàssiques, un de còctel apícola i un cub d'ametlla xocolatada. I de la setmana passada, el Green Turisme. En quin percentatge ha caigut el turisme rural a les comarques de Girona? El premi, una ampolla de vi xic, Xarel·lo, i una ampolla de cava brut, Nature, Gran Reserva d'Agustí Torelló i Mata. La resposta, en un 90%. La guanyadora és de l'Ebre, de Benifallet, Mònica Trilla.